Bueno, primer tot si hi ha algunes preguntes, no? Sí.
Publicació. No sé si... jo ho he copiat d'algú de vosaltres, eh? A Vida Olotina, Missió, no, Missió Olot, al final.
Tu tens una... Tens tota ordenada, sí.
Hi ha 30 articles a Vida Olotina, que jo ja seria cap de vila, però el motiu és... encara no tenim 22 anys, ja tenim 21 anys, el març del 1915, i s'articula la guerra europea i el nacionalisme, pensem en la primera guerra mundial. I és una adhesió al manifest del Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa. És un tema important. Que, llavors ja, el 16, ja trobem que parla dels cursos monogràfics dels estudis d'intercanvi. Jo hauria de veure si això
i als 15, el 15 ja hi havia aquests cursos, vull dir,
no, bé,
jo crec que ja...
És que no sé de qui parlava, però com a de l'arriba, i llavors sí que hi ha una cosa, a més hi havia alguns pseudònims, Joan Auberé, hi havia pseudònims que es troben, se fa un voltatge d'aquest. Estava bastant de temps d'aquí un lot fent el muntatge d'aquí, de poder més dir aquí, aquesta revista. I llavors hi havia el... clar, era la Guerra Europea i l'any 1928, ja, el 27 ja parla de els amics d'Europa.
És que va fundar alguna cosa, no?, dels Amics d'Europa.
La memòria, òrgan, els Amics d'Europa, era l'òrgan del Comitè d'Amics de la Unió Moral d'Europa. Això era el 18. Es torna a sortir Amics d'Europa, n'hi ha bastants. No, això és donar unes pistes perquè pot ser interessant.
Em sembla que això és una cosa que s'unien els que... No es volien decantar ni per...
No, totalment era dels aliats, això.
Ah, vale, dels aliats, vale, sí. M'he confós amb una altra excepció.
Sí. Convençut, eh?
Doncs sí, doncs aquest no ho veig.
I bé, va acabar el rei robat en 1919. Però aquí n'hi ha un altre que diu, a dintre, els Amics d'Europa, diu, els cursos monogràfics de l'Institut d'Estudis Catalans. Això ho publica la revista Amics d'Europa 15, que és el 15 de maig del 1918. Simplement són pistes que jo crec que s'intentant veure el jove Capdevila, quan comença Capdevila, que comença a volar molt bé, i després doncs ja...
Però, perdoneu, ell, els cursos monogràfics, és que això ho vaig... estudiar allò d'una forma fulgurant, no exhaustiva, però van publicar el text, i llavors que jo sàpiga, com a assistent als cursos i com a organitzador, segurament, darrere d'Ors, segur, però que ell donés cap curs, no.
No,
però que ell estava amb això perquè ho feien des de la Comissió de Pedagogia, de la Mancomunitat, sí, és a dir, que ell anava al davant amb això.
Aquests cursos estaven organitzats per la Mancomunitat i per l'Institut a la vegada i es feien almenys un a l'any de monogràfic, que feia l'Ors o algun altre d'aquí, i d'intercanvi, o sigui, podien haver dos a l'any, un de monogràfic i un intercanvi, des del 1915 fins al 1921.
Fent a la primavera.
I es feien a la primavera, sí.
De fer el buitatge de tot el que m'hi feia.
I jo he dit alguns, però hi ha molts més.
Sí. Sense el contingut.
I jo us dic que aquest treball està per fer, també. És a dir, fer-ho exhaustivament està per fer. Jo ho he fet per sobre, però no el penso fer jo.
Hi ha la tesi doctoral presentada a Girona. Hi ha la tesi doctoral presentada a Girona en què es demostra que tots els plagis d'Eugeni d'Ors, és a dir, que els cursos eren plagiats, pràcticament tots. Hi ha la tesi doctoral que es va presentar a Girona, a l'Universitat. Que va plagiar dels autors estrangers. Quan ell anava a la beca, ell s'anava a la beca i a la beca ho agafava, llavors venia aquí, ho traduïa al català i feia veure que era obra pròpia.
Joan, alguns se'ls feia ell, però és que els cursos aquests eren perquè vingués ell.
Els anava a l'Ors.
Aquests no són monogràfics.
No, dic els que anava a l'Ors.
L'últim curs el va fer a Barcelona.
Però
jo
deia
que
això...
Que no els feia a Ors. Feia algú.
Els a l'Ors.
Eh?
No són aquests.
Sí.
Que tenia 21 o 22 anys, que era molt jove, 23, ho publicava a la revista Vida Olotina.
No, però escolta, Joan, els cursos no els feia tots, alguns cursos de més d'una sessió, però era per, sobretot per portar gent de fora a airejar i a modernitzar.
Les dues coses. No, jo dic perquè quan, si parlem de la influència d'Ors en Capdevila, no tenim en compte que molts dels cursos de l'Ors eren plagis. Llavors, jo penso que el Capdevila se'n dona compte, el 65, perquè quan l'ataca de sofista i li diu que l'Ors és un sofista, en el fons jo penso que s'han donat compte que allà hi ha alguna cosa que no quadrava, és a dir...
També m'hi va sobtar aquestes conferències que vaig passar, les guardes que estiguessin a l'arxiu.
Sí.
Quan jo vols llegir, que aquí no hi ha cap Capdevila, parla de Hegel, parla de la lògica biològica...
De la lògica biològica, de la fórmula biològica de la lògica.
Sí.
I la més d'aquests que just quedava clarament emoció.
Sí, fins al 19, que no és assistent, no podem entrar a valorar si estava al Capdevila, i aquests precisament són els que no es conserven, almenys fins jo no he vist jo. O sigui, aquests que dius tu són de l'any 16 o 17,
sí.
I clar, avui no era ni assistent Capdevila. Era a partir del 19, amb aquests tres cursos que he dit, serien important mirar-ho, i són els que no es conserven enlloc.
Qui era assistent? Esto es una pista. Jo recordo un llegir-te de tu, Joan, que deies que s'havien conservat uns apunts de la dona de quan assistien els cursos de l'Ors.
Sí, però clar, sí, bueno, són cursos de l'Ors, també de l'any 15, he dit que va fer una transcripció a Carme Montaner, i sí.
Però no sé si són aquests o uns altres, eh?
Són els monogràfics d'Ors. Sí, o sigui, Ors feia els cursos del seminari, monogràfics i d'intercanvi, o sigui, hi havia molts cursos, he dit només alguns. Vull dir, que hi ha una realitat de cursos. Ara, jo, això que l'important és, a partir de l'any 19, trobar aquests del Capdevila. Això seria important.
I l'únic, el cas obertuio seria aquest, el tema dels principis de la matemàtica i la moral.
Sí, aquest és l'únic que s'ha dit, però aquest, aquests dos més.
Els altres dos no els coneixia. Quan si els trobes en els altres arxius, que ningú sigui.
Hem de trobar... Jo faria això, mirar els assistents i mirar, que... doncs, si està el Carles Riba, doncs mirar si el Carles Riba ho guarda, perquè...
Al igual que és una llàstima que no s'hagi conservat correspondència entre Creixells i Capdevila, perquè eren intimíssims i es trobaven cada tarda discutint sobre temes de filosofia.
Sí, el pas que Creixells ja la bomba.
Però els cursos sí que seria bo poder-ho sistematitzar.
És que ara per l'hora, és per saber...
No té que ho facis tu, però... Ja en portem unes quantes avui, eh? Projecte.
Aquest tema del Capdevila jove, quan comença a escriure aquí, quan entra en relació amb Eugeni d'Ors, i agafa això, ja, des del que té 21 anys, i
després dels articles aquells sobre García Morente que fa Capdevila, i d'ahir em puc imaginar una mica el Capdevila que hagués estat de filòsof, a l'hora de reflexionar filosòficament, fent entrar en joc els filòsofs, que no ho fa mai. I en un altre article que també veig això, parles de Tomàs, l'altre que ho fa és en el de la bellesa de Miravent, que recensionant una mica l'obra de Miravent, realment allà hi veig un bon filòsof, un bon estil filosòfic, també, el que m'hagués agradat veure en un altre sentit, tot i que el seu assaig a través dels articles mancant.
Està molt bé de mirar. Jo penso que hem de vigilar molt els anys aquests, hi ha molts de llacunes. Jo no sé si ell va donar els cursos o si ell feia el material de l'Ors, perquè aquí... hauries d'agafar Gaziel. Gaziel, quan explica el que passava allà, allò no funcionava.
Sí, surt consistent també, Gaziel.
És, la biblioteca estava allà, però la precarietat absoluta en què treballaven i l'Ors ho manava tot i el que feien ells com ajudants, aquí... Per què no hi ha el curs? Perquè era seu o era de l'Ors i ell el donava? Que si ells també en parla... penso que tot el que pugui sortir serà bo, però penso que també... Hem de vigilar que potser no tot era d'ell, sinó que una part era de l'Ors i l'Ors copiava una altra part, que és l'altra tesi. No? És una època interessant, però que l'hem de cotar bé, no? I Gaziel ens la cota i l'hem de veure bé, perquè no era, tot era, tot funcionava molt per sobre, que, com la facultat, no, és dir, no estudiava filosofia, és que ningú estudiava filosofia, no s'estudiava filosofia, perquè no es feia la carrera, només ho feien les dones, perquè no havien de treballar, i per tant ho feien per interès, o els que feien una altra carrera i tenien un cert interès, doncs feien algunes assignatures perquè tenien una altra carrera. Sempre era l'altra carrera, l'important. Filosofia era una cosa menor fins als anys 20 i pico, filosofia no funcionava, no? Quan Gaziel intenta a Madrid fer el doctorat, quants doctorats hi havia de filosofia? I Gaziel té sort que el salva el periodisme, no s'hagués pogut dedicar mai a la filosofia en aquest país, perquè no hi havia sortida. I aleshores ningú feia filosofia, no s'estudiava filosofia. Ara nosaltres pensem el nostre esquema, no? La gent fa filosofia, no es feia. Ho feien les dones perquè després no havien de treballar d'això, o ho feien els que feien advocat, o de matemàtic, o del que fos, però ho feien perquè, a més, no? Aleshores, clar, és un món, quan ens hi acostem, complex. Primera, que nosaltres no tenim institucions pròpies, la universitat, l'institut, és un món complex. Ors és un personatge complex de per si, i per tant, cotejar aquestes dades, penso que alguna cosa deurà sortir, alguna cosa deurà sortir interessant per aquest.
Joan, et vull fer una pregunta.
Això segur, eh? Però bé, només penso que hem de tenir en compte l'època molt puntualitzada. Ja hi ha unes quantes tesis i per tant ja tenim materials que ja s'han fet.
I ara jo per Maria no té res a veure amb el que estaves parlant. I és que m'expliquis. A veure, jo, pel que he llegit de Capdevila sobre estètica, sobre el concepte de bellesa i tot això, és a dir, tu has explicat com molt avançat i molt progressista, i jo vaig entendre, llegint les seves paraules, potser tot el contrari, tinc els llibres a casa i els apunts anotats, de que no m'estava Capdevila donant o no estava encertant el que passaria a l'estètica occidental al segle XX. Tot, després de la Primera Guerra Mundial tots són menors, no sé si esteu d'acord, mireu els quals, un l'altre, d'on venim Picassos i tal, i els futbolistes, i se'n va tot absolutament en orris, considero jo. I ell allò ho considera, com penso, com una cosa no, és a dir, ell diu no. Per exemple, a l'art abstracte. És el que jo he entès. Ara vull que tu em diguis el què.
No, jo no penso, jo penso que no és gens conservador, no tinc la cita, ell. Ell hi ha un moment, que ell fa, per mi, el canvi important. Ell primer no fa estètica, fa teoria de l'art. Deixem-ho clar. Ell, quan, als anys 20, pot escriure Sant Tomàs, i és quan estudia. Està molt bé, eh? Però quan ell parla, quan parla de la bellesa, el 38, fa teoria de l'art, i no està fent estètica, està fent teoria de l'art, que no és el mateix que fer estètica. I quan ell parla de què, el de música, penso que és una pista important. Diu, després de Wagner, què passa amb l'art? Ell diu, Cézanne, què fa Cézanne? Es carrega totes les formes. Què fa Gaudí? Es carrega les formes. Arribem a Schoenberg, la dissonància. Per què ha passat Wagner? I hem d'acceptar que l'estètica ja no és la bellesa de contemplació ni la bellesa clàssica. La bellesa actual és una bellesa dissonant, una bellesa de formes trencades, una bellesa cubista. Estem en un altre món. I això ho accepta plenament el l'any 43. És brutal.
Val, brutal. 43, però jo no hi he arribat, com aquest.
Brutal. I llavors dius, es situa. Però clar, el 27...
Però oi que abans no? Està com tot el món, està en una cosa...
Deixem estar abans del 27, anem al 27 als escrits de la Nuesa, i et diu, hi ha moltes formes de bellesa, i no ens tanquem en la forma clàssica. Et diu això. El 27 parteix d'aquí. I el 43 et diu, és que nosaltres estem a Schoenberg.
Sí.
I estem a Wagner. Val. I hem passat tota aquesta etapa i estem fent el que va fer Cézanne al seu dia, el que va fer Gaudí al seu dia, que és trencar el racionalisme, trencar les formes amb l'hipèrbole, i nosaltres ja estem aquí.
Però ell abans fa noucentisme, potser, Joan.
Home, clar, és que el Capdevila és complex. Val. I té moltes influències, té moltes influències. Té moltes influències.
No l'he llegit prou.
No eren manuscrits, per sort, que ens van passar els manuscrits. Sort.
I se li nota molt.
Perquè... Sí. Hi ha una cosa de l'escola d'Olot, perquè és l'origen, jo per això penso el 27, perquè l'escola d'Olot no defensa noucentisme artístic, sinó que defensa l'art ha de ser moviment. I la base de la bellesa és el moviment. La base de la bellesa no és ni la gràcia, ni l'elegància, ni l'ordre. La gràcia de la bellesa és el moviment. I aquí parteix. És evident que el punt de partida, per això he agafat el 27, perquè el punt de partida està aquí, després arriba el 43 i ja ens ensenya un món nou. I penso que està bé, que els manuscrits ens han servit.
I quan el poble de Lucille Bergson, dius perquè són líquids, tant els pensaments de Bergson com la música de Bergson.
Sí, que parli de pensaments líquids molt abans de Bauman, no? És curiós, eh?
I a mi m'ha agradat molt la intervenció, perquè sí que l'altre dia es va fer sobre... van treballar el tema de la bellesa, com a transcendental de l'Èster, i que Caterina sí que treballa aquestes coses i les posa sobre la taula. Però jo vaig, per exemple, arrencar l'altre dia la ponència dient, a través d'un comentari de Clarà sobre l'arquitectura, les escultures gòtiques, Clarà li parla de la llum. I Capdevila, per dir, aleshores vol escriure amb llum. I quan parla de Dant, també parla del resplendor de la llum com a bellesa. I quan parla de Goethe, diu que el contacte amb les obres d'art educa el gust. I jo crec que la reflexió que fa sobre l'art de Capdevila, si fas per l'estètica de Capdevila, va orientada també a poder entendre el funcionament de l'artista, com opera, com fa la concepció i com transmet aquesta concepció a través de la seva obra. A mi m'agrada que...
Jo penso que en això estem d'acord. Capdevila fa una cosa, és a dir, parlar d'estètica tomista és una mentida. Sant Tomàs no va escriure estètica. És una trampa que hem fet nosaltres. No té cap llibre. Llavors, Capdevila ho sap. Què fa? Va buscar tot el que diu Sant Tomàs d'estètica a tots els llocs. I ho coneix molt bé. Això fa a principis dels 20, quadren quan escriu els primers llibres. Té quadrat, i ho fa tot, i ho busca tot. I és evident que això ho té, i és un fonament que ell té i que mai el perdrà. I la idea de la llum és una idea molt clàssica, però després ell la trasllada a Clarà, a Gaudí, al gòtic. Va traslladant la llum a molts llocs, a l'humorisme, i dius, què passa? Està fent un canvi. No, ja no s'ha quedat a Sant Tomàs, però sí que té una base, clar, és claríssim. Parlar de bellesa al segle XX vol dir que tu et mous en un determinat lloc, perquè si no ja no parles de bellesa, parles de la lletjó, etc. No? Ell està a la bellesa, no està a l'art d'objecte. A l'art d'objecte no hi arriba, és una categoria que ell no hi arriba, evidentment que no, perquè ell es parteix d'aquí. Però és evident que quan comença a analitzar els artistes, per això dic que fa teoria, no està fent estètica. Li agrada molt el del Miravent, és meravellós com en parla, no? I diu, això és estètica. El que fa el Miravent és estètica. Jo,
el que diu de la bellesa d'ell, que diu, això seria un primer capítol d'estètica, perquè reflexionaré sobre la bellesa per ella mateixa i és possible agafar el concepte de contemplació, no?
Sí, sí.
Però,
sí.
Fa un repàs magnífic en aquell article, és que ho coneix tot, és que és un home que estudia, i que té moltes cares, jo penso que és un avantatge que té moltes cares.
Jo com a historiador, a mi el que em fascina d'això és que realment podríem dir allò que és tan tòpic un home de la seva època, és a dir, en 40 anys se'n va al carall, que pensa gairebé Capdevila i tota Europa, és que tota Europa se'n va a Norris i se'n va cap a un altre lloc. I llavors jo, perquè no l'he seguit posteriorment, m'agrada que m'hagis dit no, és que es mou amb el seu temps. I encara que no, evidentment, doncs, les coses de la lleig, de la negró, de la violència, de la tenebra, no? Doncs, com l'art degenerat, perquè els nazis encara eren més primmirats, suposo que Capdevila agafava molts que per als nazis seria art degenerat. Simplement m'acabeu d'obrir els ulls i dir, no, el tanto que aquest senyor segueix evolucionant.
Aquest senyor treballa molt.
Tots evolucionem, d'acord, no? Però i amb estètica de vegades la gent és molt clavada, eh? Sí. I llavors m'agrada això, acabo de descobrir una cosa.
I parla de la jo. Estètica de Capdevila és on globa, hi ha la bellesa, però ell parla de l'artista en general. Quan diu l'artista, és una cosa global, inclou la pintura, l'escultura, el dibuix, i llavors se'n parla de la bellesa en les matemàtiques i la bellesa en la ciència. Clar, i això sí que és un tema, jo crec que és bastant propi d'ell,
No, quan parla de Debussy és molt de l'època. És a dir, pensem que Debussy tot el que fa és matemàtica, tota la música de Debussy és matemàtica, estricta. És a dir, Debussy no escriu com Wagner, Debussy escriu matemàticament. Tota la música és la regla d'or aplicada, els acords, les melodies, evidentment tot, absolutament tot està matematitzat. Després ell ho borra, Ravel també ho fa una època. però tota la música, com que no saben què fer després de Wagner, el que fan és la matemàtica i després aplico sobre les notes. I, evidentment, això ho sap perquè quan parla de Debussy ho sap, i ho diu molt clarament. I aquella música que sembla, la de Debussy, que sembla líquida, no és líquida, darrere és matemàticament estrictament organitzada. I ell això ho sap. I per tant sap que això lliga amb la natura, Poincaré, perquè és la matemàtica.
Els cursos de monogràfics aquests, com se deia el científic Poincaré, respecte a la relació entre estètica i és matemàtica més i ciència. Em sembla que ve d'aquí. És una idea agafada dels cursos.
És una idea que estava a Europa,
eh?
Sí, sí. És una idea molt avançada a Europa.
Ah, mira, pues.
No, però vull dir que és una cosa que no és del cap de Vila, sinó que és de l'època.
És d'Europa, sí.
Gràcies
a
ell.
Aquest és el llibre que he trobat jo que li va fer a l'Ors ressenyar el 1918. I va dir, vés i busca el que vull que facis una ressenya per l'anuari. Doncs mira, te l'acaba donant a tu.
Jo avui he obert molts camins, que tinc tot el tema, tots l'hem fet, però hi ha una manera especial en aquesta època, perquè, mira, s'ha de dir-me, en el cap de Vila, s'ha de fer història, però ell havia conegut Serraïma, en cap de Vila, ho explica, en el matí, l'any 29, i cap de Vila, doncs ja tenia, havia sigut el 1692, el tenia 35 anys, i és el que dic, com hi ha una maduresa, i en canvi, a mi, jo vaig voler començar, que sí que portava la raça, no? I la meva biografia, que no s'ha, diguem-ne, corregit, s'hauria de refar, de refer. De refer des de, a partir, per exemple, de les cartes de Cap de Vila a Calcanta, com se fa quan està a Barcelona. Les cartes d'arriba a Cap de Vila, de Cap de Vila arriba. A Genoi, una sèrie de gent. Però clar, això, jo no tinc temps de fer-ho.
Bueno, hi ha més gent, hi ha més gent. Hi ha molta feina.
Ara, jo vaig fer una cosa que quan em va venir, perquè no vaig quedar gaire punt, quan el mossèn Vicenç Maria Capdevila, perquè era molt amic d'en, com se deia, en l'Albert Manent, que li va anar a demanar tot el fons, hi havia doncs més de 30 carpetes, que ho havíem completat, no? I cap a 1.500 cartes. Doncs que anés a la...
Com es diu?
A la Xena Nacional de Catalunya. Van venir a casa i van agafar tot. Es van importar. Després, un dia que vaig trucar, no, jo no em tenim arxivat, no. És a dir, que hi ha coses que, i no ho sé, ja, si ara en aquest moment allò podria consultar o no.
Però sí, ho he consultat i està bastant ben organitzat, però clar, sí, no està digital, o sigui, tu no pots buscar la web i saber que hi ha, no has d'anar allà, i està com per carpetes una mica, mira, això és de l'any tal, tal, i has d'anar buscant
tot.
Però bueno, es pot consultar, sí.
Jo, el que és la correspondència, és que a la meva tesi són tres cops.
Sí.
I amunt hi ha tota la correspondència de Cap de Vila, i està detallat fins a la Guerra Civil, les altres, ho tinc, però no s'ha passat a l'última, la correspondència. I l'altra seria la tesi en si, hi ha la correspondència i després hi hauria una selecció d'articles, una antologia d'articles. D'alguna manera això ho poso jo en aquestes coses, ho poso molt petites, molt resums, perquè jo tenia intenció de fer, doncs, un llibre sobre la correspondència de Josep Maria Capdevila, perquè està corresponsals importantíssims, no? De Joan el Copé, em va venir en cap a Jordi Guardiola, que jo li vaig passar, doncs, un escrit d'arriba a Capdevila, de Capdevila a Riba, no. I tot això seria, doncs, és la correspondència de Capdevila per intentar amb. I això, tot això, de fet, la correspondència va ser un altre original, però va ser